La mare cos. El pare treballa amb la fusta. Som a casa, a Besalú. De fons, la ràdio, sempre la ràdio.
Consultorio de Elena Francis.
Hija mía, tu problema no es de indecisión, sino...
La persona que avui ha vingut a estirar-se al divan va viure amb aquesta banda sonora. De molt jovenet es va posar a fer de guia turístic fins que un dia va gosar i va travessar el llindar i entrar a l'emissora del poble. Després arribaria Radio Olot i aquesta casa, casa de les emissores de la Generalitat.
Dissabte 13 de maig de l'any 2000, una altra edició del Pont de les Formigues que posem ara mateix dempeus amb en Víctor Villar, la
i televisió TV3.
Tant al llarg de carreteres locals i també secundàries, aquesta hora encara fan
fins
falta...
Fins que de mica en mica va anar arriscant i després de compaginar periodisme amb literatura va decidir-se pels llibres. Aplaudit i premiat, però premiat de debò, fort. Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull, Premi Prudència Bertrana de novel·la, una quinzena de novel·les i també contes, i ara estrena La muntanya del tresor. La muntanya és Montserrat, en l'època de la Guerra Civil Espanyola, i el tresor... El tresor, em penso que fins al 27 d'abril del 2025 no el sabrem pas. Martí Gironell, benvingut al divan.
Moltes gràcies, Sílvia Coppola. Em fa molta il·lusió i pell de gallina, com pots veure, aquí al meu avantbraç. I no és pas perquè soni el virolai, sinó perquè sóc en aquesta casa estirant-me al teu divan de Catalunya Ràdio. Santiso, que ja em coneix.
Santiso, Josep Lluís Santiso, amb qui també ha treballat el Martí Gironell molts anys, l'Albert Castellví a la coordinació, el Blai Mercè al guió i Every Breath You Take de Police, perquè ens l'ha triat en Martí Gironell. Què hi fa, el teu divan? Aquesta peça? Estaves on eres ara, amb el pensament?
Molt lluny, com tu deies abans, entre Besalú i Olot. No ho sé, són cançons... Pels que hem fet ràdio musical, quan ens demaneu de triar cançons, és un problema, perquè em podria fer una llista llarguíssima.
Clar.
Però aquesta, sempre que me la demanen, hi surt. No sé per què, és una cançó que m'ha agradat sempre, Polis m'ha acompanyat sempre. El primer disc que em van regalar els Reis va ser un disc de...
Un Reis moderns, llavors?
Sí.
No et van regalar el Virolai, el Reis.
No.
Casum, no et van regalar el Virolai.
No, me'l van regalar el Virolai, em van regalar un disc de Polis, i llavors Polis fa molts anys que m'acompanya.
Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppola. Escoltem les persones.
I tenim una conversa. A veure, avui se'ns acumula molt la feina. Tenim una muntanya, una història que passa a la muntanya. Tenim un tresor amagat, això del 27 d'abril del 2025. És cert?
Sí, fins aquí podem llegir, com deia aquella gran presentadora de concursos.
La Mayra Gómez Quem.
Exacte, és així, és així. Els lectors ja el trobaran, aquest secret, aquest tresor. No té res a veure amb tots aquells secrets que sempre han rondat per les nostres ments de Montserrat, sinó que és una altra cosa. Però em venia molt de gust capbussar-me en aquesta muntanya, en tota la seva màgia, i convidar els lectors a viure aquest moment tan delicat de la nostra història, que explica com es va... gestar la supervivència d'aquest símbol català, tant nostre, i alhora posar-hi una mica d'intriga perquè puguis mantenir una lectura enganxada des de la primera pàgina fins a l'última arran d'aquest secret o d'aquest tresor que, com tu deies...
Està amagat?
Exacte.
Està emparedat?
No ho sabem.
No ho sabem? Jo he començat a utilitzar el verb emparedar.
Sí, no, evidentment. Està molt ben fet servir.
Des de la meva època de paleta que no.
Oh, clar, però és que s'han de fer servir les paraules que toquen per descriure allò que vols explicar. No?
Molt bé, molt bé. Llavors, és clar, el llibre no el podem explicar, però una mica sí. Som durant la Guerra Civil Espanyola,
exacte,
som a Montserrat, sí, amb un protagonista que és en Benet, que agafa... aquest nom, o li posen aquest nom justament perquè els monjos segueixen la regla de Sant Benet.
Exacte, neix una comunitat benedictina, per tant vaig decidir batejar-lo com a Benet. Nom de Déu perquè és un cognom que vaig trobar en la documentació mentre m'estava llegint diversos llibres per fer la novel·la, que es posava, que es donava als orfes. Aquest nen és orfe, per tant, durant la novel·la acabarem coneixent els seus pares, però, entre altres coses, i també anirem coneixent, diguéssim, l'interior de Montserrat en aquella època.
Ara entro amb els pares, eh? Ara jo discutiré amb l'autor. Discutiré amb l'autor, eh?
Discuteix tot el que vulguis.
Jo trobo que aquest nen no està prou enfadat amb la mare i és massa comprensiu.
Jo
què,
trobo...
Què?
Jo
sí
trobo...
O no?
A veure, és que clar...
Saps
quin és el problema?
És el problema?
Aquestes són preguntes, Sílvia, que et fan quan vas a un club de lectura.
Clar,
un cop la gent s'ha llegit el llibre...
Sí, és clar, això però... el que passa.
Sí, ja, sí, però ja, els nostres oients...
Ara van veient que passen coses. Veure, que hi ha una mare, hi ha un nen, que tu has dit que era orfe.
Clar.
Li escriu una carta... També trobo que és massa comprensió amb el seu pare. Perquè pobre xicot, pobre noi, adolescent.
Sí, però jo trobo que és el fet de trobar-te en la situació en què et trobes, viure aquest moment tan convuls, tan tens, que t'esclata la guerra, allà comences a veure el que passa, no entens res del que passa, t'ho han d'explicar, i quan comences a trobar vestigis del que seria la teva família, que pensaves que no en tenies, que no tenies pare, que no tenies mare, home, és normal que potser sí, podria tenir una mica de dir...
Una mica d'empipada. Ja ho entenc, després...
Però jo crec que li
tu
pot més...
Tu ets molt humà, eh?
Li pot més, jo crec, aquesta vessant de dir...
Sí.
He conegut...
Finalment...
La meva mare li ha posat cara, el meu pare li ha posat cara i nom.
Passar. No? I amb la foto sí que en dono la raó, eh? Que el pare, diríem, després d'estar tants anys, això podem dir, a la presó, i que després torni a la guerra, no? Al front, guardi la foto amb la mare, no? I que això sí que t'ho he comprat.
És que, la història del pare era... Clar, dius, home, pobrot, es va trobar amb un pollastre aquí baix, al districte 5è, que, saps, ell no hi tenia res a veure. Llavors, no me l'empareden, però sí que me l'engarjolen, no té res a veure, si passa molts anys, ningú sap res... Es pensa que és un calçasses, que l'ha abandonada perquè l'ha deixat embarassada, i resulta que ell, coi, ja volia venir fer-se'n càrrec.
Jo no ho he dit, eh? Tot això ho expliques tu, eh? Ho expliques tu, eh?
Sí. Però em refereixo que, tornant a la teva pregunta, jo crec que en Benet és condescendent amb els seus pares perquè se'ls estima, i saber que de cop i volta els trobes, no, evidentment, no està per retreure'ls res, absolutament.
L'abat Marcet hi surt. El doctor Trueta.
Sí.
Hi ha una pila de persones.
Lluís Companys. La vella Dorita.
També. La vella
Emili
Dorita.
Vendrell.
Carles Pi-Sunyer.
Sí, l'Endecària Aguirre.
Tots, diríem. Clar,
perquè tota aquesta gent anava desfilant per Montserrat en aquella època. Per això et dic que a mi m'interessava molt poder portar-vos de bracet fins a aquell moment, perquè la gent no s'ho creu que durant aquells dos anys i mig de guerra, del juliol del 36 al gener del 37, passi tot el que passa a la novel·la, que és el que passava a Montserrat, no? I que t'ho expliqui, que ho vegis i ho visquis des dels ulls d'algú, com aquest nen, no vol dir que facis una mirada senzilla i simple, sinó que des del seu punt de vista tens una altra perspectiva per entrar en diversos temes, alguns de puntetes, d'altres una mica espinosos, però que hi han de ser per explicar què, durant aquells dos anys i mig de guerra, què va passar en aquella bombolla que era Montserrat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. 16a temporada.
Emili Vendrell era poderosa, amb una vocalització perfecta, melòdica i suau, que produïa una mena d'encanteri per tot el públic. En Benet tenia la pell de gallina mentre observava els ulls brillants i les cares lluminoses de tots els que l'envoltaven. Un públic entusiasmat que seguia la lletra de la cançó perquè se la sabien tots de memòria. Vendrell era molt popular perquè se l'escoltava a la ràdio i en discos que havia començat a gravar als anys 20. El recital va anar avançant amb un seguit de títols que el públic assistent coneixia i taral·lejava. Per tu ploro, l'arreu riera o rosó.
Irineus arrestimades Ets tu, muntanya i mar, la més vella d'aquest món.
Però és que no goso trepitjar Emili Vendrell, sisplau.
No, Emili Vendrell està gravant.
No, ja, ja, però...
és que...
No, ja, no, però és que...
Però tu aquí, què et passa ara? Què sents ara?
Perquè... Home, ja ho veus, és que pell de gallina. A mi aquesta cançó m'emociona des de fa molts anys perquè a Besalú teníem un cor, una coral que es deia Les Veus de Besalú, i aquesta era una de les que feien servir habitualment en els seus recitals, i era allò de posar la gent dempeus i allò, no?, d'una manera molt abrandada, acabar allò cridant Visca Catalunya.
Ja, ja. I Salut i República, eh?
Home, evidentment...
El Visca Salut i República surt sempre,
home,
eh?
Home, en aquesta època i en aquest entorn, pensa que la muntanya de Montserrat sobreviu perquè justament Carles Gerard, el comissionat de la Generalitat, arriba allà dalt perquè la Generalitat, per preservar Montserrat, el que fa és incautar-se-la.
Sí, es queda la muntanya,
es queda Montserrat.
I fa fora els monjos.
No ben bé.
Els monjos han de marxar.
Sí, o sigui, evacuen a totes les persones que hi han, no només monjos, sí, hi havia 700 persones, hi havia turistes, hi havia persones fent exercicis espirituals, diverses altres personatges per allà dins, 700 persones, a part, evidentment, de l'escolania, i per precisament preservar aquesta simbologia tan catalana, siguis o no siguis creient, el que fan és, decideixen incautar-se-la, és a dir, Montserrat és del poble, i si és del poble, per tant, els milicians no gosaran cremar una propietat del poble, i així és com aconsegueixen salvar, de moment, al principi, Montserrat. No?
Para empezar, para sobre la rosa pura y partida, para sobre el origen de cielo y aire y tierra, la voluntad de un canto con explosiones, el deseo de un canto inmenso, de un metal que recoja guerra y desnuda sangre. España, cristal de copa, no diadema, sí machacada piedra, combatida ternura de trigo, cuero y animal ardiendo. Mañana, hoy, por tus pasos un silencio, un asombro de esperanzas como un aire mayor, una luz, una luna, luna gastada, luna de mano en mano, de campana en campana, madre natal, puño de avena endurecida, planeta seco y sangriento de los héroes. ¿On som?
És que a Montserrat es va imprimir la primera obra de Pablo Neruda a Espanya. Llavors, clar, això quan saps que ha estat feta amb la impremta dels monjos i que aquella impremta ha servit per posar precisament negre sobre blanc aquestes paraules, aquests mots, aquesta poesia que arribava a casa nostra trencant, encara et fa més il·lusió de poder explicar-ho en aquesta novel·la, no? I de veure com aquell soldat republicà que arriba amb l'exèrcit de l'Est per començar això, no? A fer pamflets, a fer periòdics, revistes, per una mica enardir l'ànim de les tropes, també el que fa, perquè és un lletre ferit, estem parlant de Manuel Altol Aguirre, el que fa, i ha estat en contacte amb aquests grans poetes i escriptors, entre ells Pablo Neruda, doncs és, tenint un impremt allà, per què no publicar aquesta obra i que corri, no?, per tot Espanya en aquell moment. I trobo que és fantàstic que el nostre protagonista, en Benet, hi sigui en el moment que això passa i ens ho pugui explicar i ens ho pugui transmetre, no?, i puguis veure i puguis ser conscient com s'està imprimint i amb les condicions en què es feia aquell paper per arribar a publicar aquesta obra de Pablo Neruda, que, insisteixo, és la primera que es publica a Espanya de l'autor xilè.
Tu et sents en Benet?
No em sento un Benet.
Una mica...
Jo sóc molt fan d'una expressió que va deixar Umberto Eco, que diu: l'autor, sí, és en l'estil, no en l'argument.
Això ho dius, també.
És veritat, és veritat. O sigui, la gent em diu, quan llegeix, jo no ho sé, ara fa 2 anys, El fabricant de records, et veig, en Valentí Farnyoli, o en La força d'un destí, sou molt iguals amb Jean León. Dius, home, ja, no pot ser, no sóc ni Valentí Farnyoli, ni el Paro Bach, ni Benet Nom de Déu, ni... Però sí que, evidentment, hi ha una mica de tu en tots i cadascun d'aquests personatges perquè hi destil·les coses teves. Ara, és, si de cas, l'estil, la manera de fer, de mirar, d'expressar-te, potser, no?
Llavors, per explicar-ho bé als oients, el que ens estàs explicant és aquest moment històric que va viure Montserrat amb un... i t'inventes, per dir-ho així, no? Una història del Benet, no? Tot plegat, és a dir, i col·loques coses inventades en un marc cert.
A veure, evidentment, o sigui, el ser novel·la històrica, tu el que fas és agafar un moment històric, com és aquest, que esclata la Guerra Civil i a Montserrat passen una sèrie de coses, i a partir de la visió, de la perspectiva d'un personatge que t'inventes, que és el d'en Benet, trobo que és una perspectiva, això, que ajuda el lector a entrar-hi, a veure i a viure com com es desenvolupen tots aquests fets en un indret que en aquell moment, com dic, va anar d'un pèl, que no la cremen, com moltes de les altres esglésies, perquè hi pujaven els milicians de la CNT i de la FAI a cremar, com havien fet amb els pobles veïns, les esglésies.
14 caixes de trilita.
Sí, sí, bueno, aquesta és l'altra. Saber, quan vas llegint tota la documentació per bastir aquest relat i fer-lo versemblant, et trobes amb això que gràcies al director de l'hospital de la Clínica Zeta i gràcies a Carla Gerard, no van volar pels aires Montserrat cap al final de la guerra. Per què? Perquè se l'estimaven, com dic, al marge de les seves creences religioses i polítiques, perquè ells eren republicans, però tenien com un deure amb aquella muntanya, amb aquell símbol tan nostre i tan català, no? I dius, no, jo aquí desobeiré les ordres, és com el que diu el doctor, diu, i aquests quilos de trilita, de dinamita, no els penso fer servir per fer volar pels aires Montserrat, només faltaria, i al final se'n desfan.
Flor de sal, tu portes alguna butxaca?
No, no porto flor de sal.
No portes flor de sal,
no
què està passant?
Home, no puc portar tantes coses a sobre.
Jo entenc, no, tampoc pesa tant, eh? I els amors, aquí al final, aquest xicot, jo veig, no sé si puc dir això, que quan la torna a veure, mira que n'han passat de coses.
Hasta aquí puedo leer, hem quedat, eh?
Martí Gironella.
That's life.
Lili Vendrell, d'acord, però... però és un altre tòtem. No. Tira.
No. I això té a veure amb quan vas publicar La força d'un destí, no?
Té a veure amb això que et deia. A mi la música m'agrada molt i m'agrada tots els estils de música. I que quan et demanen cançons que formin part de la teva banda sonora, és molt difícil trobar-ne. Però Frank Sinatra sempre hi ha sigut molt, molt, molt sovint. And as funny as it may seem,
some people get their kicks stomping on. Però també se la sap de memòria,
sí, sí, sí.
Eh?
Sí, no, sí, la cantarem, sí. No la cantarem,
no la cantarem. Let it get me down. Cause this fine old world, it keeps spinning around. La muntanya del tresor, l'última novel·la que acaba d'escriure en Martí Gironell. N'hem fet un tastet, ara ja la resta a les vostres mans. Ara coneixem una mica més l'autor, l'hem sentit en Polis, el sentim en Frank Sinatra i l'identifiquem amb aquells somnis. Ens ha triat també Sopa de Cabra i Els teus somnis. I tu vas seguir finalment el somni de ser escriptor.
Així.
I aplaudit, i premiat, i feliç.
Sí, això, sobretot això al final.
Feliç.
Sí, sí, perquè quan em trobo, quan vinc, per exemple, aquí a la ràdio, o quan vaig a la tele, que trobes antics companys i companyes, i t'ho diuen, hosti, et veig molt bé, tal. És que dius, estic content i estic feliç amb el que faig i treballo per continuar sent-ho, no? No és fàcil, i ho saps tu, i ho sap tothom que ens escolti, que tira endavant els seus somnis, les seves iniciatives, les seves inquietuds, perquè jo no hauria pogut viure amb allò de i si ho hagués fet? O sigui, aquest i si m'hauria estat menjant-me per dins durant tota la vida. Per tant, arriba un punt que dius, escolta, de vida només n'hi ha una, anem-s'hi a llançar. I quan tens, a més, el suport dels de casa, de la meva dona, que em va dir, escolta'm, si això et farà feliç, si això et farà estar millor, doncs anem-hi. I aquí estem, això que deia, pedalant, perquè si no caus de la bicicleta. Perseguint els somnis.
perseguint el somni. I ara quin somni tens? Perquè ja quan has fet tots aquests llibres, quan ja t'han premiat, és continuar escrivint o alguna altra cosa?
És continuar escrivint, però sobretot perquè el motor és la curiositat. És a dir, a mi el que em fa feliç, diguéssim, és anar alimentant aquesta curiositat que et fa i que et manté viu, no? Llavors, jo ho canalitzo a través d'enamorar-me d'històries o de personatges i després volcar-ho, un cop has fet tota la recerca, en novel·les, perquè no ho sé fer d'una altra manera. Si doncs m'haguessin tocat per fer pel·lícules, doncs potser ho faria escrivint un guió i fent una pel·lícula o una obra de teatre. Però m'agrada això i m'agrada aixecar-me cada matí a veure què pots descobrir de nou. Jo tinc dos o tres projectes més engegats i oberts i com que els temps editorials són molt llargs, jo aquesta novel·la que ha sortit ara a finals d'octubre la vaig lliurar a l'editorial a principis d'any. Per tant, durant tot aquest temps jo he anat fent créixer altres coses perquè la teva curiositat no para. És molt voraç i cap aquí, cap allà, i parant les antenes. I, evidentment, això és, fas una garballada i tries amb què et quedes i cap allà on vas. Però aquesta és la idea, més enllà dels premis, més enllà dels reconeixements. A mi m'agrada poder anar-me formant, anar aprenent d'aquelles coses que m'interessen i compartir-ho amb els lectors. I m'agrada molt compartir-ho, això, no?, el que estic fent a partir d'ara, anant a fer presentacions per explicar la novel·la, per poder-la explicar, per anar-la a defensar a peu i a cavall. I m'encanta poder, com he fet sempre, trepitjar tot el territori i parlar amb tothom d'allò que t'ha fet trempar.
Amb la Maria Cinta Castelló, amb l'Àngels Rius, amb el pare Bernabé Dalmau, amb l'Òscar Verdagí, bon company, amb el Francesc Miralles, amb la teva agent, no?, amb els teus editors, és a dir, has de parlar i buscar i remenar per poder construir totes les dades que et van bé per envoltar la història.
Quan fas novel·la històrica, almenys parlo per mi, t'has de refiar de la documentació que puguis tenir per després fer un relat versemblant, perquè puguis crear una ficció que sigui una bona eina pels lectors per entendre aquella realitat a la qual tu els trasllades, no? Clar, jo de vegades he fet novel·la medieval ambientada a l'època medieval i que cap dels lectors hi hem estat. Llavors, l'avantatge que tens tu respecte d'aquells lectors és que t'has capbussat en aquella època i has intentat saber entrar en el marc mental d'aquella gent per entendre com pensaven, com pensaven, per què actuaven com actuaven, per què menjaven com menjaven, per què vestien com vestien i de quina manera ho feien. Llavors, tot això has de fer una garballada i intentar explicar-ho i transmetre-ho als lectors. Perquè sigui versemblant, perquè sigui creïble. Llavors, això a mi em...
Ai...
Sí, sí.
T'excita, eh?
Sí,
el gest que et fa créixer.
Fa trempar, en el bon sentit de la paraula.
N'hi ha algun de dolent?
No, he dit bon sentit de la paraula.
Martí Gironell acaba de publicar La muntanya del tresor. És avui al divan?
Al divan amb Sílvia Coppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Hem començat avui sentint la màquina de cosir que feia anar la Carme.
Sí, sí. La meva mare feia bates, li portaven bates desmuntades i les havia de cosir. I el divendres els hi venien a buscar i jo acompanyava molt sovint la meva mare a les tardes. I recordo això que deies abans, escoltant la ràdio, escoltant tant l'Helena Francis com també un programa de Ràdio Girona, el Mateu Ciurana, entre altres coses, i també programes musicals, no? Però sí, sí, la meva mare ha cosit tota la vida i, vaja, és una cosa que no n'he pres, no, de cosir, perquè no tinc paciència. I ella
la màquina no s'ha pres a cosir?
No, ha intentat moltes vegades ensenyar-me'n i jo sóc negat. Igual que el meu pare, que era fuster, m'havia ensenyat també... Tot el que és manual, diguéssim, a mi se m'ha donat sempre molt malament. No sembla que sigui fill dels meus pares, però no hi havia manera.
I com és la Carme? 80 anys té ara?
Sí, els ha fet ara, mira, a principis d'octubre. Però és una dona molt, molt senzilla, és una dona molt del seu temps, que no aixeca mai una...
La veu, no?
Però, en canvi, és una gran cantant. És una dona... Sí, mira, encara l'altre dia en parlava amb el meu fill estudia música, el fill petit, en Pep, i em deia, perquè l'altre dia estava tornant a mirar per enèsima vegada Canta, aquella pel·lícula dels animals que canten en aquell teatre musical del Koala, i deia, diu, la iaia, si fos com la nana, hauria sigut una gran cantant, no? Dic, sí, dic, però clar, va viure una època que a casa seva no podien permetre's que pogués estudiar, no? I la meva mare té, vaja, encara, una gran veu i sempre canten el cor parroquial de Besalú, i quan la senten cantar l'Ave Maria o qualsevol altra cançó, o durant les festes de Nadal, qualsevol cançó de Nadal, la gent, pell de gallina, l'esperen per...
L'Ave Maria de Schubert, que
sí,
també l'has posada a l'obra, eh?
Sí, sí, sí.
Ja ho he vist,
sí,
eh?
Sí, sí. Bueno, són picades d'ullet, per això que deia, no? Perquè són coses que m'han anat acompanyant molt sempre. I la meva mare, això, hauria Jo crec que sí, que hauria sigut... Jo un dia li deia, el que passa que és molt això, molt, molt tímida, molt senzilla, que ella no li agrada gens destacar, quan es posa allà en un racó a cantar, vaja, i quan després la feliciten, vermella com un pebrot, però veus que disfruta quan canta i és, vaja, és excepcional sentir-la.
Dediquem a vostè.
Moltes gràcies. Si ho arribo, sabeu si has portat la gravació, perquè hi ha una gravació feta.
Ui!
No, no, però ben feta, o sigui, en un estudi de gravació que hi ha...
Ui, que això, encara ves que aquí els miracles del so i la ràdio, ves que no aparegui d'aquí un instant.
Podria ser, podria ser. La màgia de la ràdio la conec i l'entenc perfectament.
L'hem trobada.
Pita.
Ara sí, tots de penyalina, eh? La mare, la Carme.
Sí, sí, és la meva mare. És la meva mare.
La veu és preciosa, però el sentiment és profund.
Sí, sí, i això, i quan saps que no hi ha cap, o sigui, gens d'estudi darrere, que és tot d'acord, diguéssim, no? Vull dir que li surt de cantar així i pot venir a estar cansada o refredada o amb la veu que diu, és que no hi arribaré, i es posa davant del micro, aquí en aquest cas aquesta gravació, que li feia un pànic. Jo recordo quan em va dir, diu, m'haig de posar allà en un estudi de gravació que em gravaran i no sé pas, i no, clar, vaig intentar calmar-la i li va sortir, i recordo que em va dir el tècnic Antoni París, que el conec, dels Estudis 44, però no deia bé, que li va sortir la primera. O sigui, va arribar allà, a raig, i no vam haver de tocar quatre tonteries, allò d'alguna respiració que s'ha de treure, però la resta perfecta, no? Llavors, és única.
Què t'ha ensenyat? Quins valors?
Jo crec que tant la meva mare com el meu pare m'han ensenyat a guanyar-me les coses que tens treballant, no? Sent honest, no deixant mai de treballar, ser sincer, anar de cares, ser compromès amb el que tu creus i amb el que tu creus que has de fer.
Uh-huh.
I sobretot això, treballar molt, perquè no et regalen absolutament res, no? Que tot allò que tu tens, tot allò que aconsegueixes, és perquè tu has guanyat i perquè tu mereixes, i perquè sobretot si tu creus en una cosa, la lluitis, la treballis fins a aconseguir-la, que potser et costarà més o menys, o potser al final no l'acabaràs aconseguint, però com a mínim lluita-ho, treballa-ho, no? Que no et quedis amb la sensació, no? Allò que dèiem
amb Martí Gironell.
On van les il·lusions?
Aquesta de gossos, aquesta tríada que, fixa't abans, si sopa de cabra es referia als somnis, aquí sentim les il·lusions, és el mateix, eh?
Sí, 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 per això et dic que són cançons, són músiques, són idees i conceptes que m'han envoltat des de fa molts anys. És a dir, la meva idea era fer ràdio, i vaig treballar des dels 14 anys, com recordaves abans, a Ràdio Besalú, per anar cap a Ràdio Lot, de Ràdio Lot per venir cap aquí. La meva il·lusió era treballar a la tele, ser periodista televisiu.
Però això ho va ser.
Sí, sí, per això et dic que anar perseguint les il·lusions, anar perseguint els somnis.
I per què un bon dia ho vas deixar?
No, perquè tenia altres il·lusions, tenia altres somnis per complir. Em feia il·lusió, després d'haver estat a Bombai durant dos estius consecutius i escriure un llibre sobre aquella experiència i veure que aquest canal de comunicació a través de la paraula escrita funcionava molt bé, com que ja tenia al cap una idea de novel·la, que era la del pont, de com es va construir el pont de Besalú, que llavors acaba sent el pont dels jueus, vaig pensar, ostres, m'agradaria poder començar a escriure, no? M'agradaria poder, a partir d'aquí. I sense deixar la televisió, sense deixar la feina que tenia, vaig anar fent en paral·lel aquesta carrera literària, diguéssim, no? Fins que vas veient que allò cada vegada creix més, t'omple més, a l'altra banda deixa d'omplir-te, t'ha donat unes eines molt necessàries per aquesta teva caixa d'eines anar-la omplint d'una sèrie d'això, no? D'instruments que t'han servit per anar comunicant-te millor amb l'altre, però trobes que amb la paraula escrita és on et sents més còmode, no?
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera.
I ha vingut en Sabina al davant d'en Gironell, perquè et recorda l'avi, quin avi era?
Sí, el pare de la meva mare, l'Eduardo Gamero Camuñes, que era de l'Hora del Río, al costat de Sevilla, era un home que jo li portava cintes de caset gravades, entre elles moltes, de Joaquín Sabina, perquè li agradava molt en Sabina, i ell m'ho deia, i, sí, sí, porta-me'l, porta-me'l. I és un cantant, és un autor que sempre que el sento me'l recorda molt el meu avi. Això que no tenen res a veure, diguéssim, però hi ha aquesta vinculació, hi ha aquesta connexió amb el meu avi i ja et dic, no, res més a veure, que això. A ell li agradava molt com era en Sabina, les seves lletres.
Parlava en català, l'avi?
No.
Era de Sevilla? No.
No parlava en català. Ell, jo, una de les coses que ell i un altre amic seu, que també va venir a Besalú amb la guerra, ell va venir a Besalú i era sabater, i va muntar una sabateria i tenia aquest negoci, i a vegades li deien, però per què no fa l'esforç? No, 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 jo ja a mi edat, tal, tal, tal. Sí que és veritat que eren d'una altra època, eren d'una altra generació, i pocs d'aquella generació han fet el pas de parlar el català, no? Però ells no.
I en Josep, l'altre avi?
El meu avi, per part de pare, l'avi Josep, jo ja el vaig conèixer molt i molt i molt gran i molt malalt. I llavors la imatge que tinc d'ell és d'un home d'aquests de pagès, ferreny, encara amb la... No passa amb la barretina, però sí amb una mica de boina així decantada.
De costat, sí.
Sempre amb una cigarreta als llavis i una altra als dits, que recordo que el metge li va dir, és que si li traieu el tabac a aquest home el matareu, o sigui, deixeu-lo que vagi fumant, perquè és, diguéssim...
D'una manera és mort, però de l'altra el mateu.
No, no, per tant, val més que el deixeu estar tranquil i que quan el cor li digui prou. Llavors, és aquesta imatge, i quan penso en ell i penso en ell i amb la meva àvia, clar, són...
La Lluïsa.
Sí, són els pares del meu pare, eren persones que van haver de treballar moltíssim. Van tenir 12 criatures a pagès. Tinc una novel·la mitja escrita sobre aquesta època, que es diu 12, precisament, i que són els 12 germans que representen perfils diferents que trobem a la nostra societat i que hem anat trobant, i que arrenca a partir d'aquesta parella treballadora i tan arrelada a la terra, no?
Avui ha vingut en Martí Gironell.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai, turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini per averti.
Aquesta veu escardada, però fantàstica, que surt del més profund de la Gianna Nannini,
sí.
Aquesta meravellosa criatura. Per què ens l'has triada?
És la cançó que va fer servir la meva dona per entrar quan ens vam casar. Ens vam casar als Jardins de l'Empordà, que són uns jardins que hi ha en unes antigues vinyes, a tocar de la Bisbal, i és una cançó... Bueno, plegats vam triar totes les cançons que sonarien aquell dia. Jo vaig entrar en Fields of Gold, per exemple, de l'Sting, que m'agrada molt, Police, una altra vegada.
Sí.
I vam... Bueno, aquesta és... Allò, sempre que sona és recordar-te aquell dia, que és un dels millors dies, per no dir el millor dia de la meva vida.
Dai tuoi sogni, veglio su di te, non svegliarti, non svegliarti ancora.
I com és l'Eva?
Uf, l'Eva és una donassa, o sigui, és una dona elegant, valenta, emprenedora, compromesa, apassionada en tots els sentits de la paraula, o sigui, amb la feina, amb la família, amb el marit, amb les coses on s'hi posa. És una inspiració, és la persona que, com et deia, em va dir, escolta'm, si tu vols tirar per aquí, jo estaré amb tu i jo estaré al teu costat. I al revés, o sigui, quan ella també ha volgut fer aquest pas, jo també hi he sigut, no? Llavors, per mi és... ella i els meus fills, en Quim i en Pepo, són tot, no? De fet, sense ella no els tindria, no? I per mi és això, és la persona que llegeix les novel·les, tot i que no li agrada la novel·la històrica, li agrada un altre tipus de novel·la, o sigui, fa l'esforç de posar-s'hi i dir, això a mi no m'agrada, això no funciona, això no ho veig, tal, tal, tal. És imprescindible.
I l'amor què és?
Què és l'amor?
Sí, l'amor què és?
Digue'm
Gironell.
No, a veure, o sigui, jo et puc dir que l'amor de la meva vida és l'Eva.
Això és una concreció.
Sí, no ens posarem de cap manera que no calgui, però és així, o sigui, jo quan parlo d'ella, quan parlo de l'Eva, crec que es consubstancia l'amor, diguéssim, no? O sigui, per mi és... l'amor fet carn.
És concreta.
Sí. I la relació que pugui tenir amb ella, doncs, és a través de l'amor. Evidentment que hi ha tots els alts i baixos, no?, que tenen, però és sobretot això, és aquesta constància, aquesta passió, aquesta entesa, no?, aquest encara ara allò de dir... estem connectats, no?, després de tants anys.
Dius, quants anys fa que esteu junts?
Ara hem fet 15 anys de casats, ara que recordàvem la cançó,
sí.
Però fa 20 anys que ens coneixem i que anem junts pel món i, bueno, espero que per molts anys més.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Espera't aquí,
apreta, amunt. Perquè, de fet, puja com si fos l'Spiderman.
Tu també, a Vilablareig?
Sí, fa 12 anys que hi vivim.
Va venir en Didac Romagós.
Sí, ho sé. Fa molts anys que ens coneixem i allà hi col·laboro. Només hi puc col·laborar posant la veu als indicatius. La ràdio, Vilablareig, la ràdio, aquelles coses. Però, clar, li vaig dir que jo, com que sé que la ràdio és compromís, no puc comprometre-me ni tan sols a gravar-te un programa que sigui setmanal i tot això, no? Llavors, vam deixar-ho així, però amb ell...
Però vius a Vilablareig?
Vivim a Vilablareig des de fa 12 anys. Buscàvem un lloc... que jo encara treballava a la tele i buscàvem un lloc on poder... Quan vam tenir el primer fill, la meva dona és de Santa Coloma de Farners, jo sóc de Besalú i cada cap de setmana érem a Girona, perquè teníem la família i els amics allà. Llavors vam dir, quan tinguem una criatura, hem d'anar a buscar algun lloc a prop de Girona. Vam anar buscant, i vam trobar Vilablareig.
Martí Gironell.
El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist.
I aquest clàssic aquí al llac?
És que el llac és un referent i aquesta cançó, a més a més, els meus fills se la saben, perquè els hi cantava per anar a dormir, i un dia li vaig dir al llac, dic, no te m'emprenyis, eh? Dic, no és pas per això, dic, sinó perquè els hi encanta. I ara em fa molta il·lusió sentir-los cantar la lletra de la cançó, perquè se la saben de memòria. El llac m'agrada molt com escriu, les emocions que transmet a través de les seves lletres. L'he seguit de sempre, llavors, qualsevol cançó del llac, però aquesta té alhora aquesta vinculació amb els meus fills, i que la cantava amb el cotxe, els hi cantava abans d'anar a dormir, quan estaven molt nerviosos, sobretot el gran, ell m'ho demanava, diu, per què no em cantes El País Petit? I li cantaves El País Petit i es calmava, no? Fins que s'acabava.
I El País, com el veus ara?
Home, mira, m'agradaria... m'agradaria que fos que no fos tan petit de mires i que anés una mica més enllà i que s'ho cregués de veritat, perquè trobo que és un problema que hem tingut sempre, que no ens acabem de creure les coses. Ens fan creure coses, però no les acabem de concretar, no. I ara mateix crec que estem com en una zona grisa, diguéssim, no? Ni cap endavant ni cap endarrere. Estem aquí al mig sense massa saber on ens porten, no?
El català?
El català sí que em preocupa més, perquè ho veig amb els nens que tinc a prop, que són això, nens de 8, 9, 10, 11, 12, 13, i jo els dic sempre, sense renyar-los, perquè llavors acabes aconseguint el contrari, que si no el parlen i no el fan servir, l'acabaran estudiant els seus fills com una extraescolar, com ara puguin fer robòtica o xinès o japonès, no? Trobo que hem reculat molt enrere, hem permès coses que no s'haurien d'haver permès, i sobretot, per exemple, des d'aquí, que estic parlant des de l'antena de Catalunya Ràdio, que era una eina precisament per normalitzar la llengua i perquè fos referent de com es parlava, hem perdut molts llençols en aquesta bugada, i llavors crec que des d'aquí s'hauria de ser molt més beligerant i s'hauria de tornar a recuperar. L'altre dia algú em deia, com pot ser? Ja hem normalitzat que hi hagin els anuncis en castellà al mig de la tele i la ràdio.
Els anuncis en castellà? T'he de dir que això es va haver de normalitzar de seguida, perquè no es podia dir que no als anunciants en castellà. Recordo aquesta discussió fa 40 anys, Martí.
Però qui et diu això et diu, no pot ser que els tertulians que hi hagi a les ràdios facin anar d'aquesta manera el català perquè fa mal a les orelles, per exemple. No, ja ho sé que no és només això, són altres coses, és un altre tipus de política que s'ha de... Però al capdavall després la gent parla el que veu i el que escolta.
I el que sent.
No? Sobretot ho veig per la Mainada, que com que tots els referents audiovisuals que tenen són en castellà, majoritàriament el que consumeixen, encara que els tu els vagis...
Cap al 3CAT.
Sí, no, ja els hi portes, evidentment. I amb el petit mirem els contes de la Pinya abans d'anar a dormir, de l'Òscar... Però... tot el soroll que hi ha al voltant és tan fort,
és molt gran,
el volum
sí.
És tan alt, que tu ja pots anar cridant en català, que no hi ha manera que et senti.
A veure, i Déu? Déu?
Déu al cel, no?
Però,
nosaltres a la teva.
Però, Montserrat i Déu...
Ah, no, però no té res a veure, això.
Però tu ets creient, creus que hi ha alguna cosa?
Jo, ara t'ho has dit, jo crec que hi ha alguna cosa... És una discussió que tenim molt amb la meva mare, perquè la meva mare sí que és molt
creient.
És molt creient,
sí.
I jo li dic que, clar, que a mi em costa molt creure en... tot el negociat, diguéssim, que han muntat al voltant de creure en això, no? O sigui, jo puc creure en Déu, evidentment, i puc creure en algun ésser, alguna força superior, però després el que a mi no m'agrada és el que fan els que han pres la seva paraula i la seva obra, diguéssim, o se l'han fet seva aquí a la Terra, diguéssim, no? I com ho administren, això.
Parles de la jeràrquia, eh?
Sí, eclesiàstica. I recordo que una conversa que vas tenir amb l'abadessa de Sant Benet, en un comentari que et vaig fer...
La Maria del Mar Albajà, sí.
Jo hi crec molt en això, però és que no...
Ella deia, hem de tornar 20 segles enrere, llavors això és la revolució.
Exacte, clar. Però no crec que estiguin disposats a fer-ho precisament per això, no? Perquè acabarien desmuntant tota la parada que han muntat i no estan disposats. No?
Me'n vaig a les pel·lícules, però abans, tu que ja feies de guia turístic, tu que vius a les Terres del Nord, la immigració...
La immigració...
Respira, fill, respira.
No, a veure, com per resoldre-la amb una resposta de 30 segons, no te la puc resoldre, jo crec que és necessària perquè... totes aquestes persones les has d'acollir, no les pots deixar a l'estacada, perquè sobretot no voldries que t'ho fessin a tu, si haguessis de necessitar marxar del teu país, no pas voluntàriament, sinó perquè t'hi empeny la situació política que vius. Per tant, s'ha de mirar de regular d'alguna manera que estigui, diguéssim, a favor tant dels que els rebem com dels que venen, que hi hagi drets i deures que tothom hagi de complir, no que això sigui un campi qui pugui, no?
Anem al cinema amb en Martí Gironell.
Hola, mama Coco.
How are you, Julio?
Actually, my name is Miguel. Mama Coco has trouble remembering things, but it's good to talk to her anyway.
És una pel·lícula nord-americana inspirada en la festa mexicana del Dia dels Morts.
Sí, senyora, però és una... pel·lícula sensacional que amb els meus fills l'hem vist Piló de vegades i que parla sobre els records i sobre com és d'important no oblidar aquells que estimes, i tal com diu una frase del guió d'aquesta pel·lícula, desapareixem quan l'última persona que ens recordava ja no ens recorda i ens oblida, no? I és una història molt, molt maca que t'arriba realment al cor i l'hem vist centenar de vegades.
Don't you see how I treat that kid? I treat that kid like he's my son.
He ain't your son. He's my son.
He's what?
He's my son.
Hey, get the fuck out of here.
You don't fool with a man's family.
És una història del Bronx.
Sí. On the streets of the Bronx.
Amb en Robert De Niro.
Oi, oi, oi. Chas Palminteri.
Where's my money,
Jack? Oh, això, ja veus que a mi se'm posa la pell de gallina amb totes aquestes cançons, eh?
És una
pel·lícula sensacional. A mi qualsevol d'en Robert De Niro m'agraden molt, eh? Però aquesta, a més a més, que és la història real de Chas Palminteri, em va arribar al cor. És una història molt maca, que la recomano moltíssim. No només per la banda sonora, sinó també per tot l'entorn d'immigració, de racisme, d'aquella Amèrica dels anys 20 i 30, al Bronx.
Una tarda, en tornar a casa de l'escola, Bruno es va sorprendre de trobar Maria, la criada de la família que sempre mantenia el cap acotat i mai no aixecava els ulls de la catifa, dreta al mig del seu dormitori, traient-li totes les pertinences de l'armari i empaquetant-les en quatre grans caixes de fusta, fins i tot aquelles coses que tenia amagades al fons i que eren seves i de ningú més. «Què fas?», va preguntar-li en un tot tan educat com va poder, perquè si ve a arribar a casa i trobar algú regirant-li les coses no el posava gens content, la mare sempre li deia que havia de tractar Maria respectuosament en comptes d'imitar la manera de parlar-li del pare. «Deixa estar les meves coses». Maria va sacsejar el cap i va assenyalar les
Farà torticoli, aquesta dona.
El noi del pijama de ratlles d'en John Boyd, perquè ens l'has triada.
Te n'hauria pogut triar moltes, també, de novel·les, però aquesta em va acompanyar moltíssim mentre feia La muntanya del tresor, aquesta i l'altra que t'he triat.
Per haver-me demanat al senyor Trelawney i al doctor Livesey que posa per escrit tots els detalls relatius a l'illa del tresor de principi a fi, amagant-li només la situació de l'illa, i això perquè no se n'ha tret tot del tresor, agafa la ploma l'any de 1700 per a tornar a l'època en què mon pare era el propietari de la posada, el mirall Bemrow, i el vell i bronzejat mariner amb la cara marcada per un colp de sabre va vindre a allotjar-se davant del nostre sostre.
Tant el protagonista del noi del pijama de ratlles, del John Boyne, com el Jim de l'illa del tresor, de R.L. Stevenson, m'han ajudat molt a modelar i a perfilar en Benet Nom de Déu de La muntanya del tresor. I, de fet, hi ha moltes picades d'ullet, més a La muntanya del tresor, sobre la de l'illa del tresor, que no pas la del John Boyne. Perquè, per exemple, Fra Cervera, que és un dels personatges clau d'aquesta història, que és el frare que li explica i li dona les claus per entendre tot el que passa a Montserrat i amb aquesta guerra civil, està inspirat en Long John Silver, que tenia la cama de fusta, i que alhora està inspirat en el poeta anglès William Ernest Henley, que és aquell que vam conèixer a través de aquella gran poesia que va fer famosa Nelson Mandela i que després Clint Eastwood va portar al cinema amb Invictus, no?
Filologia anglesa.
Sí, senyora.
Va estudiar, aquest xicot. Preparat ho està! Uau! Mira que maca aquesta.
Alive and kicking.
I aquesta, què et porta de record?
Aquesta em porta a Ràdio Besalú de pet. Però de pet, o sigui... Aquest disc, és com si el tingués aquí, amb el meu cosí, que fèiem un programa de ràdio junts, que es deia Els Homes G, de Gironell.
Sí.
Molt original, molt original no ho era, però què voleu que us digui? I llavors recordo que començàvem sovint amb Simple Minds. És un grup que ens ha agradat molt sempre, i ara just fa dos estius vam venir celebrant la gira dels 40 anys a la Portaferrada i els vam anar a veure i vam disfrutar com camells.
Mira-te la camaca. Martí Gironell, per ara, 52 anys, de res. Que tens 50, no es poden presumir, eh?
No, escolta,
no
jo content.
Presumir,
i que per molts anys més, eh?
Fins cap als 90, no? O amb el protagonista. El Benet ja en feia 100, no?
Sí.
100, eh?
Ja hi firmaria arribar-hi com a Rivella.
Home, és que hi arriba molt bé.
Sí.
Què és el millor que has fet a la vida?
Ai, que és el millor que he fet a la vida.
Sí?
Tenim, no ho sé.
Espero... tot el temps.
No, no, sí que no el tenim. No.
Sí, sí que el tenim, sí.
Espero... espero que encara estigui per venir.
Oh, que encara facis una cosa millor.
Espero.
Aquest espero, amb la, aquesta oberta tan maca. I si tinguessis una segona oportunitat, què modificaries de la teva vida?
Doncs em penso que res, eh? No,
res.
No, no, de veritat que no. No, perquè sóc fruit dels... ja ho sé que queda molt clàssic, però sóc fruit dels meus errors i els meus encerts. Per tant, ja m'està bé tal com m'estic i no m'empenedeixo de res. I si he fet alguna cosa que he fet mal a algú, era sense voler.
Amb algú que demà no es vulgui llevar, què li diries?
Que segur que si busca en el seu cap hi ha algun motiu per fer-ho i que s'aixequi i el persegueixi, perquè segur que tard o d'hora farà més o menys giragonses, però l'acabarà encalçant.
La intel·ligència artificial, no, tu. D'aquí 150 anys, algú que volgués saber qui ets i ho hagués de llegir en una frase i mitja, què t'agradaria que digués aquesta frase, Martí Gironell?
No ho sé. Poc,
és que és l'última, ara, que ens hem d'esforçar. Ai, no és nova, aquesta.
Ja
ho saps, eh?
Estem a les últimes, estem a les últimes.
Martí Gironell i Gamera, com a frase...
lapidària.
No, lapidària no, il·lusionant.
Sí, home, sí. Un home que lluitava per perseguir els seus somnis i compartir-los amb els altres.
Molti mari e fiumi attraverserò, dentro la tua terra mi ritroverai, turbini e tempeste io cavalcherò, volerò tra i fulmini.
Són les campanes de casament?
Clar, que t'ha posat en Santi Sa.
Sei sola al món.
Ai, Santi Sa. Hòstia, és que són molts anys, eh? Ara quan el veia...
Martí, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Sílvia, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Recomanem a tots els oients que corrin per saber no solament el tresor que amaga la muntanya de Montserrat, no?, sinó també perquè és una altra manera de conèixer la nostra història i de veure persones que tenen il·lusions, que tenen contradiccions, que tenen pors, que les superen o no, que tenen amors, que prenen decisions. Aneu
sí, sí.
A la muntanya del tresor i quedeu-vos-hi una estona.
Espero que sigui prou profitosa.
Gràcies, Martí. Amb l'Albert Castellví, a la producció el Blai Mercè, documentant guió per aquí, guió per allà. La Còpolo, que ha vingut aquí a aprendre'n.
El Divan amb Sílvia Còpolo, de Catalunya Ràdio, som líders. Moltíssimes gràcies.
Meravigliosa paura di averti accanto, occhi di sole, mi tremano le parole. Meravigliosa, meravigliosa creatura, un bacio lento, meravigliosa paura di averti accanto all'improvviso, tu scendi nel paradiso, muoio d'amore, meraviglioso.
What all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I Some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. 'Cause this fine old world, it keeps spinning around. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself laying flat on my face, I just pick myself up and get back in the race. That's life.
That's life.
And I can't deny it. Many times I thought of cutting out, but my heart won't buy it. But if there's nothing shaking come this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die.
Love.